Notícies Vespre. Karen Madrid.
L'exalcalde de Sabadell, Manuel Bustos, té un mes per entrar a la presó. És el termini que ha donat l'Audiència de Barcelona després de desestimar els recursos contra la sentència de 3 anys per retirar multes a familiars. Bustos està condemnat per 2 delictes de tràfic d'influències per la PS30 del cas Mercuri, però havia demanat no entrar a presó per problemes de salut. El portaveu de la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció, l'advocat i regidor Raúl García Barroso, es mostra satisfet d'aquesta decisió judicial.
De parlar de satisfacció en quant a que la nostra posició processal era que hi havia un presumpte delicte, es va fer un judici, va quedar aprovat que aquest delicte es va cometre, va haver-hi una condemna severa i ara s'ha de complir. Llavors, per tant, la nostra feina inicialment com a col·laboradora de la justícia per arribar fins al final, doncs és de satisfacció.
L'exalcalde també havia estat condemnat prèviament per l'anomenada peça Moncada en el marc de la mateixa macrocausa. Els alcaldes del Vallès Occidental reclamen ordres concretes a la Generalitat per decidir com s'han de fer els actes de Nadal i la cavalcada de Reis en l'actual context pandèmic. El Consell d'Alcaldies considera imprescindible comptar amb un criteri únic aplicable a totes les poblacions. D'aquesta manera volen evitar que la responsabilitat de la decisió recaigui només en l'àmbit local. I en esports, el Sabadell veu amb cert optimisme l'enfrontament d'aquest diumenge contra el Castellón. L'equip valencià ha vist rebaixada de la seva eufòria després de perdre els 2 últims enfrontaments, entre els quals hi ha el d'ahir de la Copa. Uns resultats que han trencat la bona ratxa que arrossegaven fins ara amb 11 partits consecutius sense conèixer la derrota. Són algunes de les notícies que desgranarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Situació molt tranquil·la a la xarxa viària més propera a Sabadell. Només trobem un punt conflictiu a l'AP7, al seu pas per Santa Perpètua de la Mogoda, on trobem 5 quilòmetres de retencions en sentit sud. En canvi, la resta de la xarxa viària, tranquil·litat absoluta.
El temps.
Ara mateix tenim 10 graus a Sabadell, un grau menys que ahir a aquesta mateixa hora. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Seguiran baixant les temperatures? Li preguntem a la Carme Farnell. Bona tarda.
Bona tarda. De cara a les properes hores continuarem parlant d'aquests bancs de boira que continuaran sent persistents a tot el que és el Pla de Lleida, també cap al nord de la Vall de l'Ebre, i aquí mantindrem el cel tapat i la temperatura es mantindrà baixa durant les properes hores i, de fet, també durant aquesta propera nit i també de cara als propers dies. I és que la boira no s'acabarà d'aixecar durant aquests 2 dies vinents. A la resta del país no parlem de boira, sí que hi haurà alguns intervals de núvols baixos que s'han d'anar formant durant a partir del vespre i de cara al final del dia a punts del litoral. Tot i això, no han de deixar precipitació i a la resta del país també mantindrem el cel més asserenat. De fet, mantindrem aquest ambient agradable durant aquestes primeres hores de la tarda. De cara a demà tindrem una situació molt semblant a la d'avui. Tornarem a parlar d'aquestes boires persistents, com comentàvem, però a més també la formació d'aquests núvols baixos a punts de la costa, que han de ser més trencats durant les hores centrals del dia i també han de ser una miqueta més densos cap al sud, cap a les Terres de l'Ebre. De cara a demà, l'ambient també serà suau de cara al migdia, un ambient fred per ser desembre, però tot i això, amb una temperatura força agradable. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Passant 4 minuts de les 7, l'Audiència de Barcelona ha ordenat l'entrada a presó de Manuel Bustos, condemnat a 3 anys de presó per la retirada de multes a familiars. El tribunal dona un mes de marge a l'exalcalde perquè ingressi de forma voluntària al centre penitenciari que esculli. La resolució s'ha fet pública avui i ara Bustos té 3 dies des de la notificació oficial per presentar un recurs de súplica. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. La justícia va condemnar l'exalcalde del PSC a 3 anys de presó per 2 delictes de tràfic d'influències, una sentència ratificada posteriorment pel Tribunal Suprem. Manuel Bustos, però, va demanar que l'ingrés a presó quedés en suspens, tot al·legant, entre altres coses, problemes de salut. Unes raons a les quals la defensa afegia la poca quantitat econòmica de les multes retirades a la dona i al fill mentre era alcalde de Sabadell. Un argument que, segons Raúl García Barroso, advocat i portaveu de la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció, la pròpia sentència desmuntava.
Inclús quan la defensa parla, no, de la poca rellevància dels diners malversats, dels diners de les multes, l'Audiència aquí ho deixa ben clar, és delicte de corrupció. I ho qualifica com a delicte de corrupció, que la rellevància no està tant en si són més o menys diners, sinó en el fet. En el fet aquest que una autoritat pública es beneficiï de la seva condició d'autoritat, doncs, per un benefici personal, no?
Per això, el també regidor d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament celebra que l'Audiència de Barcelona hagi desestimat la petició per no aplicar la condemna i creu que, tot i que presenti el recurs de súplica, el tribunal mantindrà l'ordre d'ingrés a presó.
Aquest recurs de súplica, que suposo que la sentència ho portarà a terme, però jo crec que això no tindrà efecte suspensiu. És a dir, encara que es faci aquest recurs de súplica, la decisió està presa i l'ordre s'ha d'executar. Llavors, malgrat es faci aquest recurs de súplica, excepte que l'Audiència doncs faci alguna cosa diferent, jo crec que no és motiu de suspensió del que ha acordat i s'ha de fer efectiva l'entrada en presó.
Bustos té un mes de marge per entrar en el centre penitenciari que esculli per la condemna per la peça 30 del cas Mercuri. És la segona condemna ferma per a l'exalcalde de Sabadell, que l'any 2015 també va ser condemnat per tràfic d'influències per haver influït en la llavors alcaldessa de Montcada per col·locar un càrrec del PSC a l'Ajuntament del municipi. En aquell moment, la pena va ser d'un any i 9 mesos de presó.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
La situació epidemiològica preocupa Sabadell. L'augment de casos de coronavirus ha provocat que ja s'estiguin prenent decisions per controlar aquesta nova onada. Des d'avui, el Taulí restringeix les visites als pacients. Adrià Regàs, bona tarda.
Bona tarda. A partir de demà s'admetrà un únic acompanyant en casos excepcionals com infants majors de 70 anys i persones amb dependència, limitacions cognitives o diversitat funcional. De fet, ja fa dies que s'estan reprogramant operacions no urgents. D'altra banda, la Comissió de Sanitat Pública ha decidit aprovar la tercera dosi de la vacuna per a majors de 40 anys. Aquest reforç s'aplicarà a partir dels 6 mesos des de l'última dosi de la vacuna amb ARN missatger, és a dir, de Pfizer o Moderna. Pel que fa als vacunats de AstraZeneca, la tercera dosi s'administrarà als menors de 60 anys, a partir dels 3 mesos des de l'última punxada. Tots aquells que van rebre una dosi de la vacuna de Janssen també cal que es posin una dosi de reforç. A Sabadell, el risc de rebrot ja és de 596, la velocitat de contagi és d'1,22 i els casos acumulats per cada 100.000 habitants a 7 dies és de 250,14.
I en aquest context epidemiològic, el Consell d'Alcaldies del Vallès Occidental demana ordres clares al govern català sobre com s'ha d'abordar les activitats de Nadal i la cavalcada de Reis. En una trobada realitzada avui, els alcaldes han exigit que no es deixi en les seves mans la responsabilitat de decidir.
El president del Consell Comarcal del Vallès Occidental i alcalde de Castellà, Ignasi Jiménez, s'ha mostrat contundent. Considera que el govern català ha de decidir quines han de ser les mesures a aplicar aquest Nadal.
Nosaltres som grans defensors de l'autonomia municipal, però el que no pot ser és el desori que existeix en moltes ocasions de dir jo no em responsabilitzo per part del govern de la Generalitat que cada municipi faci el que consideri. Home, no. És a dir, normes clares, si us plau, perquè si no ens trobarem, com ha passat en més d'una ocasió, que un municipi fa una cosa, un municipi al costat fa l'altra. I estem enviant un missatge al conjunt de la població de Catalunya que és absolutament inversemblant.
Des del Consell d'Alcaldies també han fet sentir altres demandes, com un reforç dels punts de vacunació per als infants d'entre 5 i 11 anys.
Si tenim 75.000 nens i nenes entre 5 i 11 anys al Vallès Occidental i aquests s'han de vacunar i entenem que és urgent que es vacunin durant els propers dies, escolta, facilitem el màxim possible. Obrim més punts, si us plau, per tal de poder vacunar. Perquè és que tenim 4 punts a la comarca per poder vacunar amb aquests nens i nenes.
Per últim, els alcaldes vallesans també reclamen que s'acceleri la vacunació amb la tercera dosi com a mesura per frenar l'avenç de la variant Omicron.
Tot i la demanda del Consell, demà comença el Parc de Nadal al Parc Central del Vallès. Es tracta d'una fira d'atraccions per diferents edats, des dels autos de xoc fins al tren de la Bruixa, però on també hi faran parada el Pare Noel i un patge reial. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. Una proposta que es planteja a dia d'avui sense cap restricció. Sí que s'hi han previst multitud de dies especials. El 27 de desembre i el 4 de gener, jornades sense llums ni sorolls a les atraccions, dedicat a les persones amb sensibilitat sensorial. A més, una de les organitzadores de l'esdeveniment, Estel Hidalgo, diu al programa El Cafè de la Ràdio que es faran dos dies dels nens.
Dos dies del nen. Simplement és que tu vens a la fira, compres una fitxa i nosaltres te'n regalem una altra, pel mateix preu. I això ho farem el dia divendres 17 de desembre, que és aquest divendres, el dia de la inauguració, perquè tothom ho pugui aprofitar i en pugui gaudir. i després en farem un altre dia del nen també, el divendres 7 de gener.
També s'inclou una recollida de joguines el 3 de gener destinades a Creu Roja, bescanviable per entrades, i una altra serà el recapte d'aliments.
El dia 23 de desembre es fa una recollida solidària d'aliments, que aniran tots cap al rebost solidari de Sabadell, i el que vingui el dia 23 de desembre i aporti el que pugui un paquet de cigrons i el que pugui un paquet de llenties, se li donarà un val i aquell mateix dia aquest val també el pot gastar a la fira. I compraràs un tiquet i nosaltres ens regalarem un altre per utilitzar el mateix dia.
Fins al 9 de gener el Parc de Nadal estarà obert des de les 11 del matí fins a les 2 del migdia i també de 4:45 de la tarda a 7:45, tot i que les vigílies de festius els divendres i els dissabtes estarà obert fins a les 11 de la nit.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials.
El col·lectiu Som Escola convoca una manifestació aquest dissabte a Barcelona en contra de la resolució del Suprem que obliga a fer un 25% de les classes en castellà. Avui n'ha parlat a Ràdio Sabadell la vicepresidenta de la Plataforma per la Llengua, Mireia Plana. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. I Plana ha dit que la sentència del TS és un atac a la immersió lingüística, un dels consensos més importants, diu, del país.
El que sap més greu és que estan instrumentalitzant la llengua, instrumentalitzant l'educació i resolent als tribunals una qüestió que és un consens social i polític a Catalunya. Nosaltres vam fer una enquesta recentment en la qual el 82% de les persones que van respondre a l'enquesta es mostraven a favor de la immersió lingüística. Persones que fins i tot ens deien que normalment votaven Ciutadans.
D'altra banda, també ha argumentat per quin motiu l'escola ha de ser en català. Bàsicament perquè cada cop s'utilitza menys l'idioma propi en la societat i la cultura.
El català no és present en molts espais públics i socials en aquest país, malauradament. I, per tant, se li ha de fer aquest reforç. Aleshores, en lloc de fer aquest reforç del català, es reforça la llengua forta, la llengua que està present de tot arreu, que és el castellà. La qual cosa, doncs, bé, ja estem veient doncs, que en els patis, per exemple, doncs, només un 30% dels joves fan servir el català. Per què? Perquè tots els referents culturals, tot és en castellà.
La mobilització de dissabte començarà a les 11 del matí des de la plaça Tetuan. A les 12 és previst que arribi al passeig de Sant Joan, on es llegirà el manifest de Som Escola i altres entitats.
Un grup de joves ha escrit un comunicat per instar l'Ajuntament a crear punts liles dins de les discoteques de la ciutat. Argumenten que d'aquesta manera es donarà més seguretat a les dones en l'oci nocturn.
La idea va sortir després que una jove de 22 anys denunciés un abús sexual la nit de diumenge al local La Nit del centre. Els Mossos han fet càrrec de la investigació, tot i que encara desconeixen l'autor de la presumpta agressió. Ho explica una de les autores del comunicat, Laia Duran.
Llavors vam començar doncs, a indignar-nos i a parlar entre nosaltres i algunes de nosaltres vam dir, home, doncs, ja que ni els seguretes ni la policia, com sempre, no fan res, estaria bé posar dins les discoteques uns punts liles que siguessin aquestes figures que poguessin estar informades en l'àmbit de la violència masclista i estar informades per poder detectar i posar resposta a tots aquests abusos sexuals que hi ha cada dia a les discoteques, bueno, no només de Sabadell, però nosaltres ens centrem en les de Sabadell.
De moment han enviat el comunicat a diverses entitats feministes amb més trajectòria per aconseguir pressionar l'Ajuntament i aconseguir aquests punts liles.
Nosaltres volíem això, enviar-ho a les entitats feministes que sabem que saben més com arribar a l'Ajuntament amb aquestes propostes. Llavors, doncs era parlar-ho amb elles i conjuntament doncs, unir-nos per fer pressió a, bueno, això, per proposar-ho a l'Ajuntament i aviam quina resposta ens dona.
Les autores del comunicat esperen començar a treballar amb aquestes entitats ben aviat.
Condemnats dos centres mèdics de Sant Cugat per no diagnosticar un embaràs ectòpic. Un jutjat de Barcelona ha condemnat una companyia asseguradora a pagar més de 33.000 euros a una dona per la deficient actuació mèdica realitzada per dues ginecòlogues. Els fets van passar l'abril del 2018, quan la pacient va acudir al centre i li van diagnosticar erròniament un avortament espontani, quan en realitat tenia un embaràs ectòpic fora de l'úter. Al cap d'uns dies van descobrir l'error, però li van haver d'extirpar una trompa de Falopi. L'associació defensor del pacient assenyala que es va arribar a un diagnòstic erroni que va impedir fer altres proves i actuar en conseqüència.
Ràdio Sabadell, notícies vespre.
15 anys, 15 drets. Amb aquest lema es commemoren els 15 anys de la Sindicatura Municipal de Greuges de Sabadell, que coincideix precisament amb el Dia Internacional dels Drets Humans, celebrat el 10 de desembre. A aquesta hora justament se celebra una taula rodona on es debat sobre la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la ciutat i participen el síndic emèrit de la ciutat, Josep Escartín, la síndica de Terrassa, Beta Marquès, Jaume Saura, adjunt general del síndic de Catalunya, i la síndica de Greuges de Sabadell, Eva Bellan, qui assegura que la institució garanteix els drets i la qualitat democràtica.
Que la institució de la Sindicatura Municipal de Greuges de Sabadell faci 15 anys, jo crec que ens ha d'omplir d'orgull com a ciutat, perquè les institucions com la que represento són el garant dels drets humans de proximitat i alhora de com, no sé com dir-ho, com una qualitat democràtica que les ciutats han de tenir i que durant 15 anys s'hagi pogut mantenir la institució i hem pogut estar al costat de la ciutadania ajudant-los i defensant-los quan ho han necessitat, per mi és un motiu d'orgull.
L'acte s'està duent a terme en aquests moments a la Casa Duran. I la diòcesi vallesana de Càritas ha perdut el seu director general, Francesc Llong, que liderava el càrrec des del 2 de juliol del 2019 com a relleu a Salvador Viols, va morir ahir als 74 anys, víctima d'una malaltia. De fet, segons apunta l'entitat, tot i el diagnòstic, va voler mantenir la responsabilitat al capdavant de Càritas diocesana de Terrassa fins l'últim moment, tot plegat quan els usuaris de l'entitat necessitaven més ajuda que mai arran dels efectes de la pandèmia de coronavirus. El delegat episcopal, el pare Llorenç Segalès, assegura que Llong va portar caliu, però també va assentar les bases d'una transformació a llarg termini.
La coordinació amb totes les parròquies, recuperar la col·laboració també amb altres institucions, tant civils com eclesials, per posar a la vegada un interès especial enmig de la pandèmia en les situacions més urgents i desesperades, saltant-nos moltes vegades els protocols que no serveixen més que per esclerotitzar la solució dels problemes.
Nascut a Castellà, Llong estava molt implicat amb el teixit associatiu i empresarial de Sabadell. Entre el 94 i el 98 va ser president del Gremi de Fabricants i també formava part del Comitè Executiu de Foment del Treball. Va ser conseller de Caça, patró de la Fundació per la Indústria i membre de la Junta de Texfor. L'última adéu a Llong serà demà a l'Església de Sant Fèlix a 4:45 de la tarda.
Avui també és notícia.
El projecte supramunicipal ININ Vallès de disseny i innovació industrial es prorroga fins al 2023, tot plegat després que avui s'hagi reunit el Consell General del projecte per fer balanç i marcar les línies de futur per continuar fomentant la competitivitat de la comarca. ININ Vallès és un programa en el qual participen, entre altres, ajuntaments com el de Sabadell, però també institucions com el Taulí, l'Autònoma o la Fundit. Amb un cost de pràcticament 3 milions i mig d'euros, pràcticament la meitat del programa està finançat pels fons europeus FEDER, mentre que la Diputació de Barcelona n'aporta el 25%. En política, Ciutadans vol que els diners sobrants del xec comerç serveixin per abaixar impostos a famílies i comerciants. S'estima que la xifra no utilitzada supera el milió d'euros i és que del 1.600.000 euros pressupostat per la campanya només se n'han gastat 400.000 euros. Per això, el Partit Liberal proposa que aquests diners no acabin de nou a les arques municipals i que retornin a les famílies i comerciants. I l'entitat Ningú Sense Sostre dona l'exposició Calidoscopi a la Fundació Cipo.
Estimats amics i amigues oients de Parlem d'Òpera, ja tornem a ser aquí. La temporada número 12 comença a primers de setembre i esperem estar amb vosaltres doncs, durant tots els propers 10 mesos.
La Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell presenten Parlem d'Òpera cada dijous a les 8 del vespre.
Nosaltres aquí al peu del canó en Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell.
Parlem d'Òpera, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Per Nadal, Floristeria Caral. Trobaràs tot el que necessites per decorar els teus moments més especials. Floristeria Caral, al carrer Vilarrúbies, número 5 de Sabadell. No ho dubtis, el Nadal també amb Floristeria Caral.
T'agrada el cinema? T'ho passes bé escoltant una banda sonora? Voldries conèixer algunes curiositats d'aquella pel·lícula que ha marcat la teva vida? Si ets dels nostres, ja no tens excusa. Tots els dijous a les 9 del vespre i dissabtes a les 5 de la tarda, La Llanterna Màgica, a Ràdio Sabadell, 94.6.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
Si una cosa t'agrada, per què canviar? La Llanterna Màgica, quarta temporada.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Fora de Sabadell i la comarca.
El preu de la llum d'aquest divendres batrà un nou rècord per tercer dia consecutiu. L'import se situarà als 309 euros per megawatt hora, un 2,2% més que avui dijous. La franja horària amb l'electricitat més cara serà de 7 a 8 del vespre, quan el preu del megawatt hora serà de 350 euros. Espanya és un dels països més afectats per aquesta pujada, ja que un 40% de la població, segons dades del Banc d'Espanya, està acollida a la tarifa PB-PC, que és la que pateix les fluctuacions del mercat. Encara en economia, el Banc Central Europeu rebaixa 4 dècimes fins al 4,2% la previsió de creixement del PIB de l'eurozona del 2022. Tot i això, ha augmentat 8 dècimes fins al 2,9 la del 2023. Les últimes projeccions de la institució monetària apunten que la zona euro tancarà el 2021 amb un creixement del 5,1%, una dècima més del previst. A tot això, el govern estatal preveu més de 63.000 llocs de feina nous pel desembre. Seria el 8è mes consecutiu que tanca a l'alça i l'executiu calcula que entre el maig i el desembre hi ha hagut 800.000 afiliacions a la Seguretat Social. I per últim, en àmbit més general, França prohibeix els viatges no essencials des del Regne Unit per evitar la propagació de la variant Omicron.
Esports.
El centre d'esports visitarà diumenge un Castellón que ha vist rebaixada l'eufòria en els últims dies. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Carem Madrid.
Després d'11 partits consecutius sense conèixer la derrota, els orelluts han perdut els seus dos últims enfrontaments en caure ahir a la Copa per 1-2 contra el Cartagena.
Un moment de més dubtes que els arrequinats esperen aprofitar amb la incògnita de saber quin serà l'estat físic després de l'aturada. En roda de premsa, el tècnic Pedro Muniti s'ha mostrat així de segur en aquest sentit.
La verdad que están como animales, te iba a decir, como los demás. La verdad que no se ha notado tampoco que hayan venido más flojetes en absoluto. Aleix está entrenado hoy con normalidad. Ayer completó parte del entreno. Y lo de Toni, bueno, pues todavía estamos a jueves, veremos a ver cuál es la evolución.
I allò de vides paral·leles entre Castellón i Sabadell, tot i no reflectir-se la classificació, sí que s'ha vist en altres aspectes, com els brots de Covid que han patit ambdós en les últimes setmanes. Per això, els de Sergio Escobar han hagut de jugar cada 3 dies aquest mes de competició. Un dels integrants de la plantilla, César Díaz, analitza així el partit.
Creo que es un equipo que estaba hecho para estar arriba y por circunstancias pues se han visto en esa situación. Pero bueno, no va a ser un partido fácil. También ellos pues vienen de estar dos jornadas paradas por tema del COVID también. Pero bueno, nosotros afrontarlo con la máxima ilusión, máxima ganas y intentar conseguir esa victoria antes de irnos de vacaciones.
L'àrbitre del partit serà el manxec Rubén Ruiz Pérez Marín, el mateix del duel del play-off d'ascens contra la Cultural Leonesa. D'altra banda, tot fa indicar que el centre d'esports recuperarà els partits pendents contra Costa Brava i Betis Deportivo el dimarts 4 de gener i el divendres 14 de gener, respectivament, a l'espera del vistiplau definitiu de la federació.
Obrim bloc poliesportiu, el Club Natació Sabadell va celebrar ahir el tradicional dinar de Nadal amb la premsa. En una entrevista amb Ràdio Sabadell, Claudi Martí, president de l'entitat, ha fet un repàs de l'actualitat. Xavi Colomer, bona tarda.
Bona tarda, Karen. En el terreny econòmic, Martí ha fet balanç de les conseqüències de la pandèmia i, sobretot, ha destacat el recent acord que l'entitat sabadellenca ha assolit amb Finet Work, empresa que donarà nom a la piscina de waterpolo. Tot i que no servirà per a poder pagar el rebut de la llum, una de les grans preocupacions actuals, el màxim mandatari del club creu que serà una gran ajuda per l'entitat.
Ja sé que no hi haurà cap iniciativa que ens resol que ens pagui la factura de la llum. Això és així. Però sí que espero que hi hagi iniciatives encaminades a millorar tota una sèrie d'aspectes que a curt, mig i llarg termini ens permetin a les entitats esportives ser més competitives en tot el sentit i econòmic, evidentment, perquè al final ho puguem seguir revertint en l'esport.
En un aspecte més personal, ja poc més de 12 mesos per a la celebració de les eleccions, Martí ha deixat la porta oberta a presentar-se a la reelecció. I ja en la parcel·la esportiva, el president de la Natació Sabadell confia en el fet que el femení aconsegueixi una nova Eurolliga de waterpolo, tot recordant que han treballat intensament per potenciar l'equip masculí perquè també pugui optar a guanyar títols.
Informacions en format més breu relacionades amb l'actualitat d'avui. En snowboard, Caral Castellet competeix a 9:45 de la nit al Winter Dew Tour.
La surfista de neu local tornarà a competir a l'estació d'esquí Copper Mountain als Estats Units, on fa uns dies es va penjar el bronze en la primera aturada de la Copa del Món. Ara, però, coincidirà amb el debut d'aquesta temporada de Chloe Kim, la màxima favorita. Tot i això, Castellet té en el seu record que el bronze aconseguit en la mateixa prova de l'any passat del mig dub fos allà mateix.
En ciclisme, ha definit parcialment el calendari del 2022 per David de la Cruz amb el seu nou equip Astana.
El sabadellenc liderarà la seva esquadra a la Vuelta i entre les grans curses també prendrà part del Giro d'Itàlia prèviament on farà de gregari de Miguel Ángel López i Vincenzo Nibali. Les primeres proves del Despronceda amb els nous colors seran al febrer amb la Volta a la Comunitat Valenciana i el Tour dels Emirats Àrabs i al març disputarà la París-Nissa.
En natació, Cata Corrós s'estrena amb un paper discret al Mundial de Piscina Curta d'Abu Dhabi.
La nedadora del club ha quedat 13a a les sèries dels 400 estils, una prova que era un dels seus principals objectius, però la dinca s'ha quedat a gairebé 3 segons del tall de les 8 finalistes, 105a a la quarta i última sèrie. Corró, de fet, ha nedat 6 dècimes més lenta que l'estatal en piscina de 25 metres a Son Hugo de fa uns dies. Demà tornarà a saltar l'aigua a les eliminatòries dels 200 Papallona i dilluns rematarà la seva participació als Emirats amb els 200 estils.
I en squash, Iker Pajares s'ha estrenat també en victòria a l'Open Black Ball del Caire, que és el penúltim torneig d'aquest 2021.
El sabadellenc s'ha desfet del francès Baptiste Mazzotti, número 19 del món, en 4 sets i poc més d'una hora de partit. El següent escull de Pajares en aquest campionat, reservant només els 25 millors del món, serà el número 1 del rànquing, l'egipci Ali Farag, demà a 7:45 del vespre.
I fent una ullada al cap de setmana en futbol sala, els tres equips sabadellencs de la segona B tanquen el 2021 enfrontant-se a rivals de la part baixa. El futsal Pia, el millor classificat dels tres, rep al carrer Garcilaso el Segorbe en un duel de dinàmiques oposades.
Els escolapis han sumat els 6 darrers punts en joc, mentre que els castellonencs encadenen 3 jornades seguides perdent. Marc Pagès, el capità de la Pia, confia poder seguir escalant llocs.
No ens podem fiar de ningú, de cap resultat, nosaltres hem d'anar a la nostra i mirar cap amunt, on ens ve Segorbe. L'últim partit a casa de primera volta que hem de guanyar i després Indústries per acabar la primera. Intentar treure aquests 6 punts i amb aquests 2 partits crec que podrem mirar cap amunt.
El xiulet inicial serà dissabte a les 6, igual que Picassent en el duel dels valencians contra un Natació Sabadell que no dona la tecla i ve de perdre contundentment. Borja Burgos és el tècnic de l'equip.
Ens ve un rival directe, un rival de la zona baixa on hem de sumar 3 punts, més que res per agrandir una mica la diferència, per acabar el Nadal i marxar pues, bueno, amb la feina o amb unes sensacions millors i per nosaltres és un partit de vida o mort.
I una estona abans, dissabte a 5:45, es veuen les cares al pavelló del Nord els dos últims, amics del Pou, Contestano i Efaki.
I a la Copa Catalunya de Bàsquet, els dos equips sabadellencs afronten l'última jornada abans de l'aturada nadalenca, en dinàmiques totalment oposades. El grup 2, el Natació Sabadell, ve de guanyar a casa, mentre que el 3, el Bàsquet Pia, necessita revertir la seva dinàmica.
Després de la gran victòria davant el filial del Tarragona, la tercera consecutiva a les naus, el club té encara pendent sumar la primera fora de casa. Marc Collés, jugador del Natació Sabadell, confia aconseguir guanyar la pista del Bàsquet Almeda per retallar diferències amb un equip de mitja taula.
Que després del mal inici que han tingut de la primera volta, que acabem guanyant aquest últim partit al camp de l'Almeda, acabem en setena posició i encara hi ha el següent partit, que és la segona volta contra el Castellbisbal, que és aquí a casa, a les naus, que si també el guanyem ens posem amb 5 victòries i ja encarem la segona volta amb uns números ja molt, molt, molt millor.
El partit serà aquest dissabte a 6:45 de la tarda. Per contra, el Bàsquet Pia segueix penúltim amb una única victòria després de l'última derrota sense pal·liatius a la pista del Granollers. Els de Toni Mesa tancaran l'any diumenge a 2:45 rebent el Sant Josep al pavelló del carrer Garcilaso.
Menys d'un minut per 7:45, és moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dijous 16 de desembre. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies demà a partir de les 10 amb els butlletins horaris. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.